got a key. Yeah. Oh, baby, how did I?
Joey Cocker, que mos diu en aquesta cançó que intentarà no cantar desafinant, i no ho fa, en cap cas. Aquesta sintonia, ja la coneixeu, és l'hora d'aquells meravellosos pares amb en Paco Pérez. Molt bon dia, Paco.
Bon dia, Bernat, i bon dia a tothom. Bon dia, com esteu?
Benvingut aquí a Cateua. Escolta, de què mos vols parlar avui?
Bé, aquesta temporada vinc una mica, crec que vinc en modo zen o en modo psicologia positiva, que ara està molt de moda.
Ah, vale? Sí?
Sí, i avui volia diferenciar dos suposadament paregudes o semblants emocions, que són la del plaer i la felicitat en l'educació dels nostres fills.
Mm.
Vale?
Interessant.
Faig una intro, com sempre, d'aquests dos conceptes, i sobretot també m'interessa molt fer una aportació més orgànica, més psicobiològica, no? de què està passant al nostre cervell quan aquestes dues emocions o dos sentiments estan en altres o dins d'altres. Vale?
Molt bé.
En primer lloc, hi ha un error important d'interpretació en quant a aquestes dues emocions anomenades positives i que aparentment són sinònimes moltes vegades i que es confonen, que és el plaer i la felicitat.
Uh-huh.
Vale? Rotundament són diferents i a partir d'ara intentarem argumentar-les. Vale?
D'acord.
La pregunta que ja deixo en l'aire i que en tot cas com a reptes educatius proposaré al final de la secció d'avui, és si nosaltres, Bernat, amics oients, eduquem perquè els nostres fills tinguin plaer o tinguin felicitat. Vale? És una pregunta que la deixo aquí, encara suposo que no som capaços de respondre-la. I deixarem que passin ara a aquest tros de secció perquè puguem tenir possibles respostes. Una altra. S'equiparen, però són completament diferents. I aquestes diferències, en tot cas, les explicaré a continuació, amb set diferències que ens puguin una mica obrir els ulls.
D'acord.
Diria que el plaer, Bernat, és passatger.
Uh-huh.
Vale? I que la felicitat és permanent.
És un matís que hem de tenir clar. Eh?
Per exemple, pots tenir un moment en el que estiguis sentint plaer, però aquest plaer, aquest plaer concret, desapareixerà.
És efímer.
És efímer. ¿Vale? En canvi, la felicitat és un estat i és permanent. O es té o no es té, però és permanent en el temps, no? El temps que tu estiguis feliç. ¿Vale?
I això no només ho confonen els nens, ho confonen els adults, no?
Correcte, correcte. Evidentment, aquesta és una secció que no escolten els nens, sinó que escolten els pares perquè pugui repercutir sobre els seus fills. Però és veritat que és una secció que requereix primer que els adults facin una reflexió. Mm-hmm. D'acord? I d'això es tracta avui. Perdoneu. Per una altra banda, el plaer és visceral. El podem tocar, el podem sentir, el podem viure, no?
Uh-huh.
La felicitat és etèria, és algo que no es toca, no es percebeix, es sent, però no la pots tocar, no la pots sentir, no? És a dir,
el plaer el podem identificar amb un plat de amb un plat de peus de porc o amb un concert. La felicitat no.
No pots dir
aquest concert m'ha fet feliç.
Correcte. Si tu dius que aquest plat de peus de porc t'aporta felicitat, estàs confonent el terme. El que t'està portant és plaer, vale?
Mm-hmm.
Després el plaer és prendre, és en castellà tomar. Mm-hmm. Vale? La felicitat és donar, vale? És a dir, el plaer sempre s'entén des del punt de vista de tenir, de que entri, no? Parlaves d'un plat de peus de porc, podem parlar de qualsevol substància tòxica, parlem d'alcohol, una experiència, de què entra, sí? La felicitat és tot el contrari, és donar, vale? El plaer, per una altra banda, es pot aconseguir, per exemple, amb substàncies.
Però això és feina de tota una vida, eh? Saber que només donar no és quan donem, sigui el que sigui, una estona dedicada a algú altre sense cap en fi, amb un desinterès, amb, de forma desinteressada, o donar amor és el que realment mos dona felicitat. Això és feina de tota una vida, saber-ho, prendre consciència, no?
És un exercici de consciència del que es tracta una mica la secció d'avui, de que despertem aquestes ànimes, no? I que fem consciència, sobretot, perquè no sempre estem tan lluny d'això, el que passa és que no ho valorem de la mateixa manera, ¿vale? Però poses un bon exemple, no? És a dir, a vegades, no? L'acció de donar ajuda a algun altre, de compartir amb algun altre, et satisfà, et fa sentir feliç, et fa sentir... No tens un plaer, tens una felicitat. I això és veritat, que és així, no? Per una altra banda, i molt relacionat amb això, Bernat, el plaer s'experimenta sol. Mm-hmm. No? És a dir, l'experiència d'aquells peus de porc que tu has posat com a exemple, l'experimentes sol, tu. Això no vol dir que l'altre no pugui estar prenent-se també els peus de porc, però la consciència d'experimentació d'aquest plaer és única i exclusivament teva. La felicitat s'experimenta en grups socials. Vale? És intercanviable.
Ara et posaré amb un problema, potser. Dos persones que s'estimen molt, que estan molt enamorades i estan, en fi, fent l'amor, tenint una experiència afectiva, potser et diran que el plaer s'ha compartit en aquell moment.
Sí.
O és felicitat?
No, la consciència... És a dir... que no siguin iguals no vol dir que siguin antagòniques. És a dir, tu en un moment determinat, no? Pots tenir plaer per una situació, per exemple, en aquest sentit que explicaves, una relació sexual, però en aquell moment tu estàs sentint plaer. En tot cas, el que esdevé de tot això pot ser una felicitat, però hi ha altres coses que tu has de discriminar de tot això, no?
D'acord.
Perquè per aquesta regleta, si t'ho plantejo al revés, no amb totes les persones que tu tens sexe, tens felicitat.
Ja.
No?
Sí, sí.
Pues vindria una mica això. La sisena diferència, en tot cas, és que els plaers extrems porten a l'addicció. Amb substàncies, alcohol, jocs, sexe, compres, etc. No es pot ser addicte a molta felicitat.
Sí, l'addicció la compra, eh? Exacte. O sigui, hi ha gent que compra compulsivament a l'Amazon i sembla mentida que gastar-te diners et doni aquesta injecció de dopamina, eh?
Exactament. En aquest sentit, la felicitat... Esté o no esté, se és o no se és feliç, però no es pot ser addicte a la felicitat, ¿vale? I per últim, la setena diferència, que és la que m'estendré una mica més perquè ja has obert tu ara una porta, és que el plaer és dopamina i la felicitat és serotonina, ¿vale? Ara explicaré una mica què és això perquè aquesta és la clau, bàsicament, de tot el que sentim.
Els neurotransmissors.
Correcte. Estem parlant, evidentment, com tu ara adelantes, de dos neurotransmissors, dos elements bioquímics que serveixen com neurotransmissors, que són perquè les neurones del nostre cervell es comuniquin unes entre altres i, per tant, facin el que nosaltres diguem sinapsis, no? És a dir, connexions constants i perquè el nostre cervell funcioni. Explicaré què és la dopamina. Intentaré fer-ho molt fàcil perquè tothom ho entengui, tampoc es tracta d'entrar en temes tècnics, però diria que la dopamina el que fa és estimular la següent neurona, fa sinapsis com un neurotransmissor que és. I quan es fa de forma freqüent i excessiva, tendeix a morir aquestes connexions. Sí? Això és a dir, un excés de connexions el que fan és fer una tendència a morir aquestes neurones. Com a mecanisme de defensa, el que fa el nostre organisme és reduir la quantitat de receptors, és a dir, de neurones receptores perquè hi hagi menys connexions perquè no es morin. Sí? És un mecanisme de defensa. Què passa? Que en aquest intent de mitigar aquest dany, d'acord, és el que anomenaríem supressió d'estímuls. Clar, però què passa? Que quan més es tanquen aquests receptors, quan més supressió d'estímuls fas, més quantitat necessites per estimular. Perquè, clar, tu necessites més. És això el que coneguem tots com a tolerància o com a addicció. Tu necessites més per activar això que ja automàticament el teu organisme ha intentat evitar. Per què? Perquè tu el que fas és intentar que no es morin les teves neurones. Mm. ¿Vale? No sé si ha quedat clar, però en tot cas que sapiguem o que tenim en compte que la dopamina estimula. La serotonina, per una altra banda, és inhibidora, és no estimulant. I el que fa és inhibir precisament els receptors per provocar alegria. ¿Vale? És a dir, el que fa, va per una via totalment alternativa. I el que fa és desaccelerar aquestes neurones i activa el procés, en aquest cas, de l'alegria, del benestar, d'estar calmat, d'estar bé amb el món. I, en realitat, l'altre dia llegia un tuit de Nébole, referent al documental, perdó, que ha fet d'en Pau Donés. Sí?
L'has vist?
No l'he vist. Simplement he vist el tuit aquest i ell parlava d'una cosa així, i és que el que ara veu a la seva vida és que està calmat i està tranquil, és el que més l'apropa a la felicitat. Vale? Per tant, aquesta sensació de calma, de que tot està en ordre a la teva vida, de que tot funciona correctament, de que no tens preocupacions, de que estàs bé amb tu mateix, amb el teu món, és el més prop al concepte de felicitat que es té.
Escolta, parlant de dopamina i serotonina, en fi, la pastilla de la felicitat, n'hi diuen, no? Potser és un concepte una miqueta frívol. En qualsevol cas, la gent que pateix, doncs, una depressió profunda, en fi, se li pot arribar a receptar, doncs, un fàrmac, un antidepressiu, que tècnicament el que fa és precisament la inhibició de recaptació de serotonina. O sigui, tu no l'estàs segregant per tu mateix perquè estàs estressat, perquè estàs per mil problemes, sobretot estressat, perquè estàs trist, i de cop i volta, doncs, entra el teu cop, quan entra la sang, al cap de 8, 10, 15 dies, comences a descansar, no? Sentir, ostres... no podem viure sense serotonina.
No
podem viure sense serotonina.
No, a més, la serotonina pensa que un curiosament, i això en tot cas a altres companys podrien explicar-ho millor, però precisament la serotonina neix des del mateix estómac. Per tant, anomenat el segon cervell, no? Uh-huh. És a dir, la segregació parteix sobretot des del punt de vista del nostre estómac, és a dir, del nostre aparell digestiu. I per tant, no es pot viure sense serotonina, i és necessari viure amb serotonina, i moltes vegades, per exemple, quan estem preocupats, quan ens sentim malament, quan hi ha infelicitat, sí, se te'n van les ganes de menjar. No? I aquesta associació que hi ha entre una cosa i l'altra. No? Però va per aquí la cosa, és a dir, com deia, la serotonina, i tu parlaves ara, és l'hormona, no?, que li diuen, de la felicitat, no?, la pastilla de la felicitat, és el que s'ha parlat moltes vegades. Però això seria la felicitat, estar calmat i anar en aquesta línia. No pots tenir tampoc una sobredosi de serotonina. En canvi, sí que la pots tenir, una sobredosi.
I a més, al cap i a la fi, l'antidepressiu, en certa manera, t'ha de forçar o t'ha de... diríem, instigar a aprendre a que tu mateix, canviant la teva vida, canviant la teva percepció del món, la generis de nou tu mateix, no?
Correcte.
No que necessitis d'un factor extern, no?
Exactament, amb canvis d'hàbits, amb que dormis millor, amb que mengis millor, amb mobilitat, amb experiències de compartir, etc, etc. Aquí és on es genera tot això. Mira, però Bernat, hi ha una cosa que suprimeix, que pot suprimir la serotonina, i aquesta és la dopamina. Per tant, mentre més plaer busques, mentre més dopamina busques, més infeliç ets perquè redueixes els nivells de serotonina.
Vale?
Que aquí és on es porta una mica la clau d'aquesta diferència i del que està passant en aquests moments. El plaer és addictiu i la felicitat no. Per tant, busques... El teu cervell busca, via aquests circuits dopaminèrgics, tota aquest plaer intens i aquest plaer a curt plaç.
Necessitem plaer constantment, cada dia a dia, perquè és com entenem malament la felicitat i ens pensem que som feliços, quan en realitat estem fent això, explosions, injeccions de dopamina.
Exactament. I sobretot perquè la dopamina està molt associat a processos de motivació i de recompensa, i és diferent de la serotonina, molt més vinculada a l'alegria i a la veritable felicitat.
I al benestar, no?
Exactament. Exactament. Al final és el benestar, no? Bé, el nostre dia a dia, el que ens fan viure, la nostra societat de consum actual, el que ens han venut i el que respirem constantment, i és molt difícil sortir d'aquest parany, d'aquesta trampa social, i en les èpoques que vivim, el que ens han venut és que si comprem plaer serem feliços.
Uh-huh.
Sí? I com a pares també hem comprat aquest missatge, no? Com a persones que som, i amb això estem. És a dir, és aconseguir que el nostre fill tingui plaer pensant que sí aconsegueixen felicitat. No? I moltes vegades confonem la cara de plaer del nostre fill quan li regalem alguna cosa en concret o quan aconsegueix una cosa en concret, sí, amb el que veritablement seria feliç. De fet, només cal veure les nostres llars, les nostres cases, quantes coses hem comprat i mai és suficient, sempre volem més. I us parlava d'aquest concepte addictiu de que la dopamina està fent el servei d'aquestes persones. No? Bé, ens hem cregut que la felicitat es pot comprar i, per tant, poder comprar plaer. I hem treballat constantment en aquest sentit. Clar, hem estat condicionats durant molt de temps per creure que la felicitat prové de comprar alguna cosa nova, satisfer el desig de menjar o d'estar a l'última moda. Però no, quan més tenim, més volem. I si no ho aconseguim, ens sentim, què? Infeliços, menys calmats, intranquils, harmònics, amb sensació de malestar, etc, etc. Que això és important. La pregunta, Bernat, és quin és el model que funciona a casa? Què estan visquent els nostres fills? Què valoren més? O què saben apreciar més? El que tenen o el que desitgen? I, en conseqüència, què és el que senten de tot això? És a dir, són preguntes que s'haurien de fer com a pares arrel d'aquesta explicació que hem fet i que hem treballat fins ara. És a dir, quins circuits són els que més reforcem nosaltres la nostra acció educativa? Els dopaminèrgics o els de la serotonina?
Molt interessant. Vale? I decisiu, eh?
Bueno, jo... No. La idea no és d'aquesta secció avui crear sentiments de culpa. És a dir, només faltaria que no puguem tenir plaers. Vale, Bernat? Però no hem de ser addictius als plaers. D'acord? No hem de caure amb el parany de buscar la recompensa i la motivació a curt plaç, sinó que hem d'anar molt més enllà, perquè al final l'absència de felicitat, l'absència d'estat de calma, de benestar, és la que ens avisa moltes vegades de la importància que té. Poso un exemple. Normalment, tu estàs més preocupat en comprar en què faràs que potser en tenir bona salut. Però el dia que no tens bona salut és quan se t'activa, d'acord, tota aquesta preocupació i aquest malestar. I aquest malestar està relacionat amb infelicitat. De fet, deixes de menjar, deixes de dormir bé, comences a preocupar-te i comences a estar malament. I per molt que en un moment determinat via els canals dopaminèrgics donin un plaer, tu no el reps de la mateixa manera. Per què? Perquè no estàs preparat. No? Per tant, el que faig ara, abans d'acabar, en aquesta part final d'aquesta secció d'avui, és llançar quatre reptes.
Som-hi.
Als pares. Vale?
Som-hi.
A veure com ho enfoquem. Primer repte és el següent. Diferenciem i col·loquem en dos caixes virtuals, vale, allò que els nostres fills puguin viure des del plaer o des de la felicitat. És a dir, anem a visualitzar, no? Anem a observar. Una de les coses més importants en l'educació és observar. D'acord? Saber què és el que passa al nostre voltant. Bé, jo el que convido els pares i mares i persones en general que estem escoltant aquesta secció d'avui és això. Col·loquem en una caixa virtual tot allò que ens envolta i col·loquem-lo des de la visió del plaer o des de la felicitat. I valorem què passa. Poso un exemple. Un joc de consola, Bernat, que fa dies que demana al teu fill, on el ficaries?
Jo, el joc de consola, si li compro al minut 2 després de comprar-me'l, després de demanar-me'l, a la dopamina. Si li compro al cap d'un any i en relació doncs, a diverses coses, si hi ha hagut com un relat, si hi ha hagut com una construcció del sentit d'aquest joc, a la serotonina.
Te'l compro a mitges perquè el dia que tu li compris allò, tot i que hagi passat un any, entrarà per la via dopaminèrgica igualment i quan ja l'hagi tingut, el fet de tenir-lo ja haurà perdut aquesta intensitat. També entrarà per la via dopaminèrgica. T'entenc, comparteixo l'elaboració que fas de tot aquest discurs, però el dia que aquest nen té aquest videojoc, entrarà igualment per la via dopaminèrgica. Vale? Per tant, una excursió en bici a la Torre de Sa Gavina amb un pícnic inclòs, tot i que sigui més difícil de vendre als nostres fills, podrem elaborar al voltant de tot això moltes més experiències, compartir, parlar, explicar, moltes més sensacions que entraran per diferents vies perceptives, visual, auditiva, sensitiva, poden generar un impacte bestial. Aquesta, ja responc jo, entraria més per la via de la serotonina. Podem provocar moltes més coses.
Escolta, va? Jo vull preguntar, un adult, ara tornem als nens, però un adult, quan veu néixer el seu fill, o sigui, la mare que el té, o el pare, que està al cantó, quan veu néixer el seu fill, allò deu ser, per molta gent, el moment màxim de segregació de nivells de dopamina i serotonina al mateix temps, no?
Sí, segurament estan funcionant a curt plaç. No? És la combinació...
Aquell plor que esclata és de felicitat.
Sí. Però la sensació és de felicitat, tot i que pugui haver-hi, no?, elements de plaer pel mig, però bàsicament és de felicitat. Pensa que al final s'ha elaborat un discurs al voltant de tot això, durant 9 mesos, el projecte de parella, què és el que passa aquell instant en concret i tot el que aconteixeix, no?, paral·lelament tot això. Per tant, jo crec que en aquest sentit només cal preguntar moltes vegades. Jo m'esborrono ara que m'ho estàs explicant, perquè sí, m'estàs evocant aquell moment de veure sortir els meus fills.
Sí, em posen els pèls de punta, també.
Jo se m'estan posant els pèls de punta perquè de seguida se m'activa... Aquell és un instant de felicitat bestial, no?
És indescriptible.
És indescriptible, per tant...
No hi ha res que s'hi paregui.
Hi ha altres instants, moments de felicitat, però això és felicitat pura, no? Mm. És així. Bé, passem al segon repte. Una vegada que col·loquem cadascuna de les accions que passen a la nostra vida dins d'una caixa o una altra, col·loquem en el segon repte el contingut de cada caixa. Què pesa més? La relació que tenim amb el nostre fill està més basada en omplir la caixa del plaer o la caixa de la felicitat? És a dir, observem-nos fent accions educatives. D'acord? Anem a observar-nos i en aquest sentit anem a valorar què és el que està passant. Bueno, on carreguem molt més els nostres esforços? Cap al plaer o cap a la felicitat? D'acord? Moltes vegades... i aquí hi hauria una altra secció i molts programes per debatre, moltes vegades molts factors psicosocials que estem visquent els compensem o compensem la nostra mancança, la nostra poca implicació per diferents factors amb l'entrada de plaer. Vale? Comprem, no?, la nostra acció educativa. Tercer repte que us proposo avui, el de les petites accions. Petites accions que conscientment nosaltres puguem provocar per equilibrar aquesta balança. És a dir, vaig a treure de la caixa del plaer segons quines coses que veig que no tenen sentit i que és trampós, que estem ficats de la forma totalment addictiva i que no som capaços de sortir, vaig a fer-ho conscient i vaig a contraposar un altre tipus d'accions més encaminades a cobrir aquesta caixa de la felicitat. Bueno, anem a fer consciència de tot això. Jo sempre dic, i sóc molt partidari de fer llistes, anem a apuntar-lo, és a dir, no cal quedar-se només amb el missatge que estic donant, anem a apuntar-ho, anem a fer aquest exercici que ens adonarem què és el que està passant a les nostres vides. ¿Vale? I quart i últim repte que llanço avui és el de fer consciència. És a dir, desgranem aquestes petites accions que enfoquem des de la caixa de la felicitat, des de l'apartat de la felicitat, i donem-li un contingut emocional, allò que et deia del pícnic, d'aquesta excursió en bicicleta a tota la família. Ajudem el nostre fill a entendre aquest sentiment, aquesta emoció, i que entenguin que hi ha coses efímeres, com per exemple, jo et compraré ara mateix un gelat. Quant tardaràs en comprar-te el gelat? No? Que tu desitges tant. 5 minuts? Saps quan durarà això? 5 minuts. Quan durarà el moment... D'acord? I l'experiència que tinguem si fem tot això, a part de menjar-nos el gelat, perquè te'l pots menjar, ¿vale?, quan durarà? És a dir, fer consciència de que hi ha coses que produeixen menys plaer, però que a llarg plaç produeixen felicitat. I per tant, el que convido és fer aquest tancament, no?, d'aquesta acció i donar-li tot aquest contingut emocional perquè els nostres fills vegin i entenguin que aquest camí, potser una mica més llarg, potser una mica menys agraït des del punt de vista del plaer, t'aportarà a llarg termini moltes més coses.
És curiós, perquè és un gran exemple, perquè de vegades els boixos no volen sortir a passejar, ja sigui amb els pares o sigui amb els güelos, no volen, els hi fa mandra, no? Ara han d'anar a caminar per allà. I és curiós, perquè tu dius a llarg termini, doncs, els beneficis són innombrables, infinits. Quan tu et fas a gran, una de les coses que més recordes són aquests passejos, aquestes caminades amb els teus abuelos, amb els teus pares, que no volies fer quan eres petit.
Correcte, és així.
I potser també aquí juga un mecanisme del record, d'envellir...
Perquè potser... li has donat molt contingut emocional a tot això. M'entens? Perquè ho estàs compartint. És que el joc aquest, en el moment determinat que tu acabes de comprar i acabes de ficar dins del que és la consola, ho estàs visquent tu, no ho estàs compartint. Els altres amics estan compartint el seu propi joc, l'experiència de jugar, però no l'experiència d'aquest joc. I això és important. I després una cosa que passa és que si fem aquest petit esforç, Bernat, tu has lluitat durant 10 minuts per treure aquest nene, no? de la consola o de no vull sortir, no vull anar amb tu, però quan tu tornes d'aquesta passejada en bicicleta, li demanes com t'ho has passat, què hem fet, i al final, valia la pena sortir? Sí. I la conclusió normalment és sí, volia sortir, és veritat, m'ho he passat, no volia sortir, però al final m'ho he passat bé. És a dir, és molt més potent, i sobretot el que hem de fer com a pares és fer consciència i aplicar-li a tot aquest contingut emocional tan potent perquè aquests moments, aquests instants tinguin força i puguin entrar en la via de la memòria a llarg plaç, que és la que és interessant que entri. ¿Vale? Ja per tant, res, quatre reptes, algunes reflexions, i no us desanimeu. Jo sóc el primer i faig el meu culpa en que moltes vegades caic en el parany de la dopamina i fico moltes més coses en la caixa del plaer que no en la caixa de la felicitat.
Queda clar, avui hem parlat del plaer, la felicitat i de la dopamina i la serotonina. I amb la serotonina de Manel ens acomiadem avui amb de Paco Pérez, amb el seu espai Aquells Meravellosos Anys. Ja sabeu on el podeu trobar.
Meravellosos Pares.
Aquells Meravellosos Pares, disculpa, mira, m'ha jugat una mala passada, el meu inconscient. El podeu trobar a Salut Factory, el seu projecte de psicologia integral, en aquest cas a Sant Ferran, al carrer Guillem de Montgries.
No, Mallorca.
Mallorca, ostres, tu, sempre m'equivoco.
Sí, carrer Mallorca.
El trobeu allà.
Moltes gràcies,
Paco, fins d'aquí 15 dies.
Que vagi bé, salut. Constructors especialitzats en l'extreure la pedra.